Aquest programa t'arriba gràcies a capsid.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. La notícia no és nova, però ha tornat aquesta setmana on diverses fonts constaten que l'empresa de Mountain View dona accés a tercers al nostre Gmail. A banda, també es denuncia que la versió 69 del navegador Chrome fa que quan fas login a qualsevol dels seus serveis, Gmail, YouTube, etc., també facis login per defecte al navegador.
Clar, i aquest login per defecte al navegador vol dir que en el cloud de Google es guarda tot el teu historial,
exacte,
els navegadors, les galetes...
Pots forçar el canvi, però ho has de fer manualment. Si no, com tu bé dius, les teves dades s'emmagatzemen a Google i no només en local. De tot aquest enrenou i de que Apple ha finalitzat la compra de Shazam alhora que anuncia una aliança estratègica amb Salesforce, el CRM de moda, en parlarem avui. Ah, i sense oblidar, una nova entrega de la secció d'en Magma, els truquis mosseguis. Tot això i més a l'episodi 367, temporada 12 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Bueno, Marc, ja ho tenim aquí. Si Facebook ja era el mal personificat pel que fa a privacitat, les darreres notícies de Google també posen aquesta gent també en... Això em confirma la decisió encertada de fa un any de prescindir del Gmail. Perquè prescindir del Gmail vol dir no estar connectat permanentment
a Google. Permanentment.
Permanentment a
sí,
Google.
És quan estàs navegant, el compte de Google està sempre connectat. A veure, des de que va sortir el Safari 11, que va sortir el... Ara fa un any,
sí.
Avui
teniu Mojave ja disponible?
Ja està Mojave, ja podem descarregar.
Sí, des d'ahir al vespre ja es pot descarregar, i el nou Safari encara és més...
Però Netflix no va anar malament per culpa de que la gent es baixava el Mojave, en canvi.
No, no.
Es va poder descarregar l'IOC 12 deies, què li passa a Netflix? Qui és que tothom està tirant?
Yeah.
Potser jo mateix estava tirant amb algun trasto que estava...
Deien que a l'IOC... Fent parèntesis, que l'IOC 12 no ha estat de les actualitzacions més ràpides de descarregar. Tot i així, tothom que ha provat IOC 12 en dispositius antics, iPhones 6...
Sobretot
6,
el 6.
Han dit que han notat una millora i una rapidesa bastant significativa.
No estan a 20 books. O sigui, així és com altre, quan va sortir IOC 11, hi havia coses...
Està
i
mig fer, sí.
Està més, més cuit. Potser no tantes funcionalitats.
Ja. Bueno, ja van dir que treballarien per la porta del darrere. De fet, Mojave, fora de l'entorn black aquest i de l'App Store i alguna xurrada més, i el Safari, clar, tampoc veureu que canvia gaire, però en canvi dona més estabilitat.
És l'esperit de l'Snow Leopard, que de tant en tant s'ha de treure de l'armari, perquè si no les funcionalitats surten com a boges.
Però tornem a Google.
A veure, amb el Safari 11 ja passa allò que, diguéssim, que bloqueja els cookies. Per exemple, no sé si us ha passat alguna vegada que estàs amb algú un Twitter, alguna cosa, i cliques un link i no te'l deixa carregar i has de clicar per segona vegada.
Sí,
i és perquè la pàgina no es deixa carregar perquè com que és una redirecció, Safari el bloqueja. Però la segona vegada que intentes anar, llavors ja entra la cookie i llavors et deixen veure el contingut.
Ahir VilaWeb publicava un article que em va sobtar, ja veuràs per què, eh? Deia, les properes generacions de navegadors de missatgeria de xarxes socials, de Twitter en aquest cas, no? Ja són aquí. I posava com a exemples Brave. Diuen que Brave encara li queda uns quants arbors, vale?
Perquè... Bueno, el problema de Brave no és que li queden uns quants arbors. Jo navego amb Brave, en moltes webs hi va molt bé. El problema està en quan has d'accedir a coses com vídeo i segon tipus, quin tipus de coses, que el que passa és que els navegadors normals estan utilitzant plugins o coses que precisament no són segures, que són les que Brave bloqueja. Mm-hmm. Però Brave és fantàstic, i a més quan vols fer alguna cosa que dius, no vull que se sàpiga que sóc jo, fa servir la funcionalitat aquesta beta de la finestra privada amb Tor, mm-hmm, que és fantàstic.
Mm-hmm. Per cert, estigueu atents a les notes del programa 367, perquè us enllaçaré un accés al Gmail al Google, de fet, perquè puguis veure quines aplicacions tenen accés a Gmail, vale? Hi ha una adreça que és myaccount.google.com.
A quina informació tenen de Gmail exactament?
Bueno, tu has de donar accés a terceres aplicacions o no, això sí que ho gestiones.
Si ho has de donar tu.
Sí, i aleshores això ho pots controlar. Vale? El que passa és que hi ha, jo què sé, clar,
però, per exemple, Evernote té accés,
clar,
a una carpeta
Salesforce,
de Gmail.
Igual que molts d'aquests serveis tercers, alguns suposem que són ben intencionats, però també hi ha altres que no ho poden ser tant. Vale? Per exemple, els lectors de correu, uh-huh, l'Spark i aquests també accedeixen a Gmail. I estem amb,
però a quines APIs? O sigui, però una cosa és dir que tinguin accés, doncs...
El problema és que Google havia donat accés a desenvolupadors també, saps? A desenvolupadors.
Que allò ja no són gent autoritzada.
Ja no és gent autoritzada, vale? Per tant, aquí
no són apps que tu has autoritzat, sinó hi ha developers que tenen accessos a metadades i coses d'aquestes.
Correcte.
A la informació que ells donen en les intel·ligències artificials aquestes que estan entrenant, mm, per saber més coses.
Per tant, jo crec que des d'aquí hauríem de fer una crida, vale? Perquè la gent comencés a plantejar-se. Bueno, més que res, tinc la informació de saber què significa utilitzar Gmail. Si és molt còmode, és molt... L'espam te'l filtra molt bé, el que tu vulguis, però pagues amb privacitat.
A veure, una cosa, aquí el tema de la privacitat ja no em preocupa tant. O sigui, per exemple, la privacitat
però
seria...
Que facin negoci amb les teves dades?
No. El perill de Google no és que facin el negoci amb les dades. Però fixa't que són desenvolupadors, és per temes tècnics, és per... No és allò que digui, estan donant les dades a uns senyors, com per exemple, quan estàs a Instagram, per exemple, molt de compte amb Instagram, perquè, per exemple, ahir van anunciar una regruixadora, que és una màquina de fer coses amb fusta, i me l'oferien per 60 euros.
Avui estem a l'estudi 2. No, bueno, avui gravarem mig programa a l'estudi 2 i mig programa a l'estudi 1.
A l'estudi 2.
No hem presentat el Miguel Àngel, però el trobareu a la segona part.
Apareixerà de cop i volta,
es materialitzarà. Sí.
Doncs m'oferien una regruixadora, que és un producte que val 600 euros, i me l'oferien per 60. Dic, com és això? I llavors entres allà dintre, des del mateix Instagram, que llavors veus-ho com un e-commerce amb totes les coses allà, però és que no s'identifica qui és. Llavors vaig haver d'agafar, salvar-me la web a notes, a través de notes aconsegueixes, perquè no et permet obrir-ho a Safari, llavors a través de notes aconsegueixo trobar la URL d'aquesta gent, identifiques la URL d'aquesta gent, busques informació per aquesta, si les webs que tracen, diguéssim, els possibles comerços electrònics fraudulents, yeah, i te'l posen en una escala, diguéssim, amb colors vermells i verds, doncs estava vermell, 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 o sigui, és un timo, mm-hmm, o amb indicadors d'aquests que bàsicament, com per exemple, no donen PayPal, sinó que demanen Visa directament, dius, ojo al tanto, perquè PayPal té mecanismes, diguéssim, de reclamar
de reclamació, de filtratge també.
Exacte, llavors dius, compte, perquè a Instagram t'estan agafant i fotent publicitat de coses d'aquestes, i a més diferents anunciants que...
Ho vam apuntar la setmana passada, ara això amb Google, que ja té recorregut. Per cert, no ho hem citat, però això dels problemes que hi ha amb el forçament de login a Google quan entres a Gmail o a YouTube, amb aquesta nova versió 69 de Chrome, tot i que ho publica Shataka, que és un lloc de web de notícies tecnològiques.
Com seria en Gadget o un
d'aquests. Sí, de fet, l'original és un enginyer de sistemes i seguretat que té com a nick Balint. Us posarem també l'enllaç perquè ell allà va fer la nota del que va anar trobant. Vale? El que volia fer esment és que...
Permet-me rebobinar cap on anava. Una cosa és explicar això d'Instagram, que el que hi veig és que hi ha diferents anunciants que t'anuncien el mateix producte de la mateixa web de llonces, perquè el que fan és tenen accés a algun tipus d'informació sobre el teu perfil, i diferents anunciadors t'anuncien el mateix producte que va al mateix comerç electrònic. Perquè això el que passa és que hi ha unes webs que el que hi ha comerços que diuen anuncia el nostre producte, aquest és el material de màrqueting, tu ens redirigeixes les compres i et paguem, amb la qual hi ha anunciants que et redirigeixen cap a aquell lloc, amb la qual hi ha tres nivells de desconnexió amb la web que segurament et treu els calés. Un és Instagram, que dirà, és aquest anunciant, és dir, hi ha una xarxa d'anuncis de productes que a mi em diuen que els puc anunciar i els anuncien o a la seva web o a l'Instagram on sigui, i després hi ha aquella web que després busca-la, amb la qual costa moltíssim de traçar a qui caré els internet. Molt de cuidado. Amb Google això no passa. Amb Google això no passa, amb el Google AdSense són una mica més curosos, no? Jo no he trobat aquests megas camps que veig claríssims a dintre d'Instagram i que m'estic plantejant marxar, tot i que hi ha gent que escolta que m'estimo i fa gràcia veure'ls de tant en tant, però és que t'estan fotent aquests anuncis i més, perquè, si més tens, de coses que t'interessen.
Si tens el compte tancat no et fiquen tants anuncis.
Potser hauré de tancar el compte i deixar-me...
Jo de moment el tinc tancat. Bueno, ara explicaré la història d'Instagram perquè vull explicar... Vull que prenem consciència tots i posaré el meu cas com a exemple, igual que tu el teu, eh?
Però el problema amb Google no veig que sigui tant a qui estan venent la informació. Google no necessita vendre la informació a empreses per guanyar diners, però el que passa és que Google el que està fent és busca estratègia. Cada producte que té, cada cosa nova que fa, cada evolució de nou producte són més estratègies per capturar i xuclar més informació. És en mode aspiradora de veure quantes dades poden agafar, no necessàriament sobre tu, perquè igualment, o sigui, els importa molt poc el que fas tu, però els interessen molt les coses que fas, perquè ells et tenen
barrejada amb les coses que fan altres.
Dins d'unes cohorts, que és la paraula és cohorts, recordem que un cohort és un grup de porcs,
vale?
Doncs el món dels analítics i de les estadístiques, la gent ajunten en cohorts, com si fóssim grups de porquets.
Que no és el grup de cohorts, que eren aquests irlandesos.
Aquelles irlandeses, que amb el seu germanet estaven boníssimes.
Sí que és el teu estil de tia, aquelles així primetes, el cabell llarguet.
Sí, m'he casat amb una d'aquestes, no d'una de decors,
no cors, però sí, mira, ara que ho dius, sí que té pinta, sí.
L'arquetip, sí.
Arquetip, sí. Ara va. Parèntesi.
Tanquem el parèntesi. Fa molts anys que em vaig casar, però sí. El tema és que et fiquen dintre aquestes corts i volen accedir a agafar moltíssimes dades, o sigui, i estan muntant els seus propis Skynets allà dintre, i al final es diu, escolta, potser prou. Potser prou, o comencem a donar els informació alterada, o que no ho sàpiguen tot, perquè és que dir, ara comença a ser important de dir que no tinguin tanta informació. Facebook sí que estic veient que hi ha una tendència de que cada vegada hi ha menys gent.
Però
clar, WhatsApp, tenim WhatsApp i Instagram que continuen. I així és com l'Instagram un dia dius, mira, escolta, a cagar, no vull estar més Instagram i penjar més fotos de barbacoes o de peus o de coses de xonses. Molt xulo una conta d'InstaRepeat que presenta col·lajos de fotos idèntiques. Però a part de l'Instagram, és dir, el WhatsApp és molt difícil d'evitar, perquè per la llei de McAfee tothom té un número de telèfon, Instagram.
Si tens un grup tancat, un grup fidel,
te'n vas a Telegram o te'n vas a Signal o te'n vas a Line o te'n vas a alguna altra banda.
Deixa'm que faci una reflexió ho posaré a nivell personal, però crec que serveix una mica com a exemple per tothom. Fa 3 anys jo tenia Instagram, Facebook, Gmail i altres coses, i començava a utilitzar molt Amazon. Què ha passat d'aquí? Què ha passat en aquests 4 darrers anys? Primer, ja vaig tancar definitivament Facebook ja està fora de l'equació. El Gmail també, la segona cosa que vaig fer va ser prescindir de Gmail fora. Ara utilitzo el correu de Mossega la Poma com a correu personal, i tinc com a clients lectors Outlook per una banda.
Ara la gent pot endevinar molt fàcilment el teu correu electrònic.
Sí. Bueno, però està filtrat, vull dir, no passa
res. Sí,
i després també el correu de la feina, vale? Utilitzo Outlook i el mail del Mac com a clients. L'altra cosa que vaig fer va ser tancar el meu compte d'Instagram. Quan el tanques pots dir-li, abans et donen una setmana de termini i en aquella setmana tu pots descarregar-te totes les teves fotografies d'Instagram en local.
Ah, això està bé.
Te les donen amb una estructura de carpetes i fas un download. I
però tancar vol dir que...
Tancar vol dir desaparèixer.
No que posis candado, com aquella gent que tuiteja candado.
El candado, la... El, ja em sortirà demà en català. Bueno, el vaig ficar
el pany
abans de tancar-la, bastants mesos abans, però el meu compte personal es va tancar. N'he creat un de nou, que només som quatre.
És, va, ja som convidaràs.
Quatre. Sí, som quatre. Perquè més que res per fer proves, no l'estic utilitzant.
Si aquell on penjaves fotos de gavines i tal...
Ja n'hi ha. I de fet no vull penjar-ne més. No, bueno, no ho sé, estic aquí dubtant. I el quart punt, i això
és Amazon?
És Amazon. Aquesta setmana, he tingut diversos fiascos amb Amazon, començant per allò que explicava la setmana passada de l'anècdota de la màquina d'afaitar aquella...
La dels pèls de...
Que venia amb pèls de...
Pelo polla
humano. Això, dues vegades que l'Amazon Prime 9 el tio m'arriba, o sigui, m'arriba el missatge com que la mercaderia ha estat entregada, miro on està el pavo, jo visc a Sant Andreu i el pavo està a la zona franca. Vale? Dic, a veure, primera, t'has passat d'hora perquè era de 6 a 8, són les 9 de la nit.
Però això és l'empresa de packaging i
més igual,
picking,
però, no? però el responsable és Amazon.
Bueno, aquí és on tu has d'agafar i fer una reclamació. De fet, Amazon en aquest cas dona molts mecanismes
per agafar
i fer
aquestes... No discuteixo, vaig reclamar i em van tornar els diners, vale? I després em van entregar la compra, tontos ells. Però no m'agrada, o sigui, em van fer...
Et van perdre el temps.
I fiabilitat. Vale? I ara vaig a la tercera. Avui, ja fa uns dies que em fallava el disc dur del backup de Time Machine. Vale? Uh-huh. Lo normal en aquestes situacions és que jo em connecti a Amazon, busqui un Western Digital i zasca-pasca. O miri alguna oferta, diguéssim, similar. Dic Western Digital perquè em refio més d'aquests que els Seagates, perquè durant una temporada em van fallar molt i passo de Seagates. Però bueno, hagués trobat un Toshiba, me l'hagués comprat igual. I abans de donar-li el clic, dic, espera.
Deixa'm mirar altres.
Espera un moment. I m'han anat a Magníficos, que hi confio, que és una tenda que si no vols pagar els portes, pots, també té una mena de premium, com Amazon Prime, però té un Prime, però no l'utilitzo prou com per pagar un Prime, però com la botiga està al carrer Girona, em ve de pas quan vinc de la feina, amb la moto...
Per quan el teniu?
Jo puc encarregar-lo a la web i ho recullo en botiga, per un moment la moto, vaig, ho agafo i m'ho porto cap a casa. Doncs he trobat el que jo volia més barat que a Amazon, més barat que Amazon, en un lloc que jo li diria la tenda online de confiança. És com la tenda de barri de confiança. Uh-huh. Vale? I el problema és que Amazon comença a no donar-me confiança. Comença a fallar-me. I amb això que vull dir? Vull dir que el loro, perquè podem començar a canviar els comportaments com a usuaris o com a clients. Ja ho hem fet amb Facebook, ho estem començant a fer alguns amb Gmail, ho estem començant a veure les alertes d'Instagram i fins i tot en Amazon.
En l'episodi que vaig gravar amb en Ramon Sangüesa, el segon episodi de Cavalga el Cometa, us recordo, m'ho seguis, que cavalgaelcometa.com teniu un podcast que estem engegant amb entrevistes de llarg format, que ja tenim una.
I que es pot anar escoltant perquè és un podcast que no té caducitat.
Sí, no té caducitat, però més, o sigui, que va sortir, però no parlàvem de res d'aquella setmana, i que al mes d'octubre tornaran a haver-hi episodis, perquè no és un projecte mort, el que passa que publiquem every sometimes, de tant en tant. Doncs en Ramon Sangüesa, que és especialista en intel·ligència artificial, és doctor en intel·ligència artificial, en Ramon diu que ell fa temps que va deixar Google, fa molt de temps que va deixar els serveis de Google, però ara està bé que canviem els comportaments. O sigui, fixa-t'hi que ara fa 3 anys parlar de coses com de l'addicció als dispositius, als mecanismes aquests, diguéssim, de manipulació, arquitectures de control per tancar-te i fer que facis servir més els serveis, que tipus, no se'n parlava. I ara la gent comença a fer coses com posar-se el mòbil en contrast baix o en blanc i negre, o comencen a preocupar-se, o la gent comença a posar-s'hi unes hores... comença a ser un tema del que se'n parla. I, evidentment, o sigui... Google, Amazon, Apple, que no són innocents ni molt menys,
no.
Twitter, Facebook, una o dos, o canvien els seus comportaments, o canvien els seus comportaments, o tindran problemes. A veure, una cosa, no vam parlar del keynote d'Apple, és que van tindre una senyora a gairebé 10 minuts a l'escenari parlant de sostenibilitat i de medi ambient, i van explicar que Apple com a companyia era una companyia que estava amb
compromesa,
el seu carbon neutral, que d'alguna manera o generen o compren els crèdits de diòxid de carboni perquè les seves operacions no generin diòxid de carboni, és a dir, compren, i nosaltres pagues l'electricitat amb una empresa que està generant energia neta, aquest tipus de coses,
com els que som socis de Som Energia, per exemple,
estan agafant a abandonant amb el possible la utilització de terres rares i coses d'aquest estil, amb el qual dius, mira, això està bé, fan unes auditories de tema de responsabilitat social amb els treballadors de Foxconn, perquè tot això són clatellots que els han anat caient.
No, sí, sí, no ho fan perquè sí, eh?
L'any 2007 hi havia la gent de Greenpeace que van agafar el domini greenerapple.com i van agafar i van publicar, doncs, que escolta, que els Macs de... A veure, el Mac aquell d'Apple blanc era de PwC. Escolta, sí, sí, doncs, sí, sí. Ei, escolta, això és de PwC, hi ha Cadmi, hi ha Mercuri, una pila de coses, això s'ha de reciclar, tal. I fins i tot una cosa molt interessant que van començar a dir, que sempre que es parla de la gent que parla d'obsolescència planificada, la primera marca que parlen és d'Apple, perquè clar, van traient, doncs precisament els senyors d'Apple estan dient ara, ei, volem que aquests telèfons durin molts anys, i tenen les línies aquestes del refurbished, i per això quan tu ara els hi portes em deies abans, si portes un Apple Watch 2 et donen per 200 euros, sí, només...
Fan campanyes perquè et sigui senzill. Potser amb segona mà venut por ahí guanyaries més diners.
Però ells en comptes d'anar-te'n a Wallapop, te'n vas a la botiga i ho fas.
Són molt curosos. Sí, perquè no saps ben bé qui te'l pot comprar. O, en qualsevol cas, ells amb això és cert, són curosos en el sentit de et fan una oferta, et agafen, et desinstal·len i, diguéssim, netegen el dispositiu davant teu. Tenen la consigna de fer-ho davant teu, ja t'ho diuen, trigarem una mica, però necessito que em signis que s'ha esborrat tota la teva informació.
És com ha de ser, vale? Però fan aquest tipus de coses, i fins i tot també estan dient, fixeu-vos-hi una cosa, Apple encara està venent l'iPhone 7. O sigui, l'iPhone 7 que tinc jo aquí sobre la taula, no tinc un 10, un X com tu, que ets així de pijo, el meu iPhone 7 encara es ven. Amb la qual és una màquina... O sigui...
De fet, l'altre dia... Saps per què els telèfons comencen a pujar de preu? Entre altres coses, perquè el cicle de venda dels telèfons cada vegada serà més llarg. Sí. Jo crec que amb l'iPhone passarà una mica com l'iPad. L'altre dia el Carlos Burges feia una reflexió. Carlos Burges és el senyor que admira moltíssim el Magma.
A quin podcast està aquest senyor?
Està amb l'Emilcar a... com es diu? És un podcast que parlen també de Mac, vale? A part d'aquell fa molts anys que treballa en temes d'Apple. Es diu... ja em sortirà el nom. Si mireu, l'Emilcar té un que parla només de Mac, Macintosh, Proyecto Macintosh, això, no em sortirà el nom.
Bueno, però és que està claríssim amb el tema de l'iPad.
Doncs, reflexió que faig, perquè entenent una mica també aquella reflexió que feia ell. Al final, l'iPhone tindrà un cicle de renovació similar a l'iPad, que és un cicle llarg, perquè tu canvies d'iPad cada any, no pas, veritat.
No, poca broma, mira, els iPads tinc...
Però, deixa'm que canviï...
És que deixa'm posar-te l'exemple. D'iPad tinc un iPad 64 GB, iPad 1, que encara funciona i el faig servir per ficar-los una aplicació de soroll blanc en els nanos i de tant en tant juguen algun joc que hi ha allà dintre ficat.
Clar.
Tinc un iPad 2 que el tinc a casa als sogres i que funciona amb, no sé si és iOS 10, i escolta, funciona perfectament, instal·lo videojocs i tot el tipus de coses que vull.
Apple ho sap, Apple ha vist quants telèfons pensa vendre en aquests propers anys, s'ha donat compte de que no vendrà ni de lluny, perquè això ja està passant, la quantitat que s'ha venut abans, i estan per una banda pujant els preus i fent una altra cosa. Saps quin serà, qui és ja el nou iPhone? On portes el nou iPhone? El canyell.
El canyell.
Vale?
Està claríssim.
El Series 4 comença a ser una història molt diferent del primer Apple Watch. Comença a tenir molta informació, comença a ser capaç de fer moltes coses. Parlo de la mitjana de les persones, eh?
A més és més gros, amb el qual els missatges, les fonts són més grans.
I el loro, el que ve ara a l'octubre. Perquè jo crec que sortirà un iPad Pro per primera vegada, que serà un salt endavant com l'Apple Watch Series 4 ha suposat. Vale? Tindrem un iPad on començarem a poder fer de veritat coses que fins ara fèiem amb els Macs.
Què estàs dient? Un iPad Pro amb teclat? O...
Un iPad Pro amb... Ja veurem, esperem...
Ha d'haver-hi millors en el sistema operatiu. Realment, a veure, es pot fer molta cosa en l'iPad Pro, sobretot si estàs a dintre d'iCloud i tens disco a l'iCloud Disc i tot aquest tipus de coses, pots fer coses d'aquest estil. Però a veure, la idea és aquesta, que segurament canviarem el mòbil en comptes de cada 2 anys, doncs el canviarem cada 4 o 5 anys, però llavors en aquest cas cada any o cada 2 anys ens vendran un Apple Watch, ens vendran els AirPods, poca broma, hi ha moltes patents actualment per al tema de lectura de glucosa en sang a través de l'orella, perquè és on la pell és més fina, és molt fina, igual que pel nas, la pell és molt fina i es poden fer altre tipus de medicions, o sigui, igual el dispositiu wearable estrella serà el d'allò. A més, es fixa que hi ha una... estan dient analistes que Apple ha agafat i ha fet un canvi de target, d'alguna manera tenien molt ben afiançat, diguéssim...
El públic professional...
El públic jove, o sigui, les enquestes sempre són els adolescents, tots volen un iPhone. El papa m'ha comprat un Android, però jo volia un iPhone, i jo volia uns Beats, i jo volia un d'allò, i el tema aquest hype, i a l'Apple Music, i per això han agafat, i a l'Apple Music recomana aquesta música que jo no escoltaria mai, perquè no és la meva música, o sigui...
Bueno, Apple Music té molts tipus de música, eh?
Sí, però que el motor de recomanació està sota... A veure, hi ha el Dr. Dre darrere.
Sí, però jo, per exemple, que escolto... Jo no escolto la música actual.
Exacte.
O, millor dit, sí que escolto música actual, però, per exemple, a mi em fa molta ràbia perquè a mi només... clar, com localitzen on estàs, et presenten una música d'estil espanyol, que jo no m'agrada i no me l'escolto. Jo escolto música country i música americana. A mi m'agrada molt.
Música country, fritos de maíz.
Sí, fritos de maíz.
Fritos de maíz.
Doncs a mi m'agrada la música americana. Country, vull dir, música...
Bluegrass.
D'arrel country, vale? I no escolto música d'aquí. Per tant, si em cerquen i em miren les llistes que jo trio, no hi ha ni una de música...
Exacte, no. I aquest tipus de prollos, el que passa és que Apple ha agafat i ha fet ara un giro i tant amb l'iPhone XS, que és taula de tallar formatge
per
totalment.
Cert, hi ha problemes de recepció de wifi i de
Això ja els hi va dir l'Steve Jobs, que no l'agafen bé, no agafen bé el mòbil. Però el que estan dient és que hi ha alguns usuaris que tenen problemes. Segurament hi ha algun problema de problema. Sembla ser que no és un problema de disseny, com va ser amb l'iPhone 4, sinó que és simplement que hi ha alguna sèrie que té problemes de qualitat i el tornaran, els arreglaran i es quedaran amb panxos. Segurament igual hi ha alguna cosa mal soldada amb aquest tipus de coses, antenes. Igual és un problema de control de qualitat amb alguna sèrie,
que
però
no sigui un problema de disseny, perquè han canviat els vidres, que no facin més d'apantallament, no sé,
s'haurà de mirar, però em sembla que encara no és prou història, però el que sí que hi ha...
Aquest sí que serà un telèfon que passarà a la història.
El teu.
Perquè el meu ja no es fa.
El teu ja no es fa, és veritat.
Ja no es, bueno, no es fa, ja no es ven.
Perquè tu vols comprar un 7 i un 8, però no un X.
L'X serà el telèfon dels flipaos, no?
Dels flipaos, perquè ja no es ven.
Sí.
Però fixa't que l'XS aquest,
cert,
que és enorme...
Està molt bé, eh?
Sí.
Està molt bé.
Però l'XS aquest, que és immens, està pensat sobretot per gent més gran, que són curts de vista,
o Àsia...
no tenen ordinador i que ells volen un... megamòbil, perquè és l'única cosa que
tenen. És un phablet.
I volen el phablet, però o sigui, fins i tot la funcionalitat aquesta de doble SIM està pensada per Xina, que és una necessitat específica del mercat xinès.
I de control del govern, també.
I de control del govern. Vale? Però que està ben-hi aquest canvi d'això. Bueno, escolta, tornem a Google.
Sí.
Google l'està cagant molt, està fotent coses a Xina que no m'agraden, està fotent... Això d'aquest buscador específic per Xina, on ja hi ha una censura incorporada. A veure, la missió de Google era organitzar i fer accessible tota la informació de l'univers. Tindre un buscador on es faci censura de forma específica, això va en contra de la missió de Google, i quan una empresa comença a anar en contra de la seva pròpia missió, tens un problema cultural a dintre de l'empresa. De fet, tenen un problema cultural i els estan marxant enginyers i la cosa... així és com hem sigut molt fans de Google, hi han coses que no molen de les que està fent Google.
I el loro, perquè una de les coses que fa Google és Android.
És Android.
Vale? És Android. I si Google aplica coses que nosaltres considerem males praxis en el seu navegador, en el seu correu, per què no ho fa en el seu sistema operatiu per mòbil?
No, perquè quan tu entres i instal·les un telèfon mòbil, només d'engegar el mòbil ja et logues a dintre del teu compte de Google.
Correcte.
Amb la qual Android és una aspiradora de dades i a sobre és omnipresent, omnipotent i extracruixent. Està tot arreu. està tot arreu. Una cosa sí que dic és interessant, que el darrer OnePlus 6, en només 45 dies ha tret ha rebut la darrera versió d'Android. Per qual això és...
Sí, comencen a tenir les actualitzacions, diguéssim, de la matriu base, del core, del kernel.
Però continua havent això, que hi ha... O sigui, de la mateixa manera que aquí a Microsoft els hi van fotre molta canya, per quan t'instal·laves un Windows ja et venia per defecte l'Internet Explorer i això li van fotre canya, la pila d'aplicacions Google i el compte de Google ve per defecte en els telèfons Android, i això...
És curiós, perquè fa un, potser no arriba ni a una dècada, els, diguéssim, de la cultura lliure, de l'open i tal, estaria Google, estarien alguns d'aquests, estarien, ja sé que no és ben bé així,
però sempre hi ha hagut la gent
estava molt ben vist, i en canvi Microsoft estava fatal.
Pensa que l'Stallman sempre ha dit de tindre mòbils molt d'allò, tot d'allò i resta
el dur. Saps què té pinta la cosa? Apple segueix la seva carrera particular. Tots sabem que part dels diners que estem pagant és precisament per evitar que ens passin aquestes coses.
Sí.
Si a Apple algun dia li passés una d'aquestes, seria brutal.
Els destrossarem,
però ens vius. I l'altre que crec que té una oportunitat de jugar fort, perquè en els últims anys el que està fent sembla que és més consistent, és Microsoft.
Sí, les va matar. A veure, Microsoft ara em recorda una miqueta en el camí que està prenent Microsoft, em recorda la trajectòria d'IBM. Que IBM fins a l'any...
Es va depurar molt.
Fins a l'any 95 estava per tot arreu. Estava per tot arreu. Feia sistemes operatius, feia PCs, feia mainframes, serveis. I un dia va agafar i va dir no, ens anem cap als serveis, ens especialitzem en aquest tipus de coses, les fotem molt bé. Es van posar a treballar amb intel·ligència artificial desenvolupant els sistemes Watson i això, i pum, 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 pum. Ara, per exemple, vaig estar l'altre dia dinant amb la directora de recerca d'IBM, que estan fent coses amb intel·ligència artificial i computació quàntica i tal, i escolta, estan fotent coses superpotents, no volen estar, diguéssim, en la,
la primera pàgina de Verge ni
de TechCrunch, però escolta, van fotent i dius, ei, escolta, que no se n'han anat enlloc, foten quantitat de tecnologia, aporten quantitat de servei i tenen moltíssims clients. I Microsoft, des que se'n van, sobretot des que va marxar en Ballmer,
sí, que era un pirau,
que l'esperit d'en Ballmer sempre hi ha sigut per allà, o sigui, era el gran venedor i el que muntava l'imatge de Microsoft sempre hi ha sigut en Ballmer, des que en Ballmer va passar per la direcció general, no de la millor manera possible, després va agafar i va marxar. Des que marxa en Ballmer, Microsoft agafa, endreça el seu sistema operatiu després de
i
la cagada,
els seus serveis,
després de la cagada
s'ha de reconèixer que l'Office 365, el que és les aplicacions Core ja tenen un nivell d'estabilitat brutal, van afegint coses, capes, Teams i diferents productes
i solucions, però ells agafen, endrecen la cagada del Windows 8 o el Windows R, abandonen la divisió de mòbils,
és una decisió,
abandona el sistema operatiu de mòbil,
jo crec que com a companyia va ser una decisió, hagués sigut superxulo poder estar, diguéssim, escoltant a les reunions del Consell de Direcció per prendre aquest tipus de...
Però estava molt clar que anaves cap a un mercat de que hi havia dos possibles actors
i que tu sempre eres el perdedor.
O sigui, a veure, és que estaven per sota de BlackBerry i quan veus que el que està per sobre teu i que el que està per sobre teu s'enfonsa, doncs escolta, jo crec que va ser una molt bona decisió, perquè el que no pots estar és estar a missa i tocar i repicar amb campanes. Llavors, escolta, on estem? Què hem de fer? Aplicacions. I veus com em van treure, doncs, Office... per iOS i Office per d'això. Sí que tenen una presència bona amb els tablets, però evidentment o fas tablets o fas PCs. I una cosa és que facis PCs en pantalla tàctil, però no són tablets.
No.
No són tablets, fas PCs en pantalla tàctil, amb filosofia de PC.
De sistema operatiu.
Vale? Tindràs teclat o no tindràs teclat, i tindràs tàctil o no tindràs tàctil, però a veure, un Surface és un PC, perquè quan el van voler fer tablet, que era el Windows R aquest, el no. RT aquest, no...
Tot
no
i que el mercat de la Surface té un mercat, té uns clients, té uns usuaris, i funcionen molt bé.
No, funcionen molt bé. Funcionen molt bé, són PCs, i a més també es poden... O sigui, els Lenovo ThinkPad són meravellosos, i res a dir-hi. Però que d'alguna manera han dit, deixem d'estar en l'Spotlight, nosaltres anem fotent, no necessitem vendre Windows perquè la gent
han entès quins són els serveis seus que són crucials, com l'Office 365 i altres,
l'Outlook i tots els serveis Enterprise, i evidentment Azure. I evidentment Azure, i allà estan fotent, i han deixat, diguéssim,
i poca broma, perquè la gran diferència entre Google i Amazon respecte a Microsoft és que Microsoft té una tradició de dialogar i negociar amb les empreses de fa molts anys. Tant empreses del sector privat...
Jo em vaig certificar de Microsoft als anys 90, o sigui, imagina't.
Tant empreses del sector privat com del sector públic. Vale? Microsoft té acords amb la majoria d'empreses de tots els països del món. Ja no dic Europa, o sigui, dels Estats Units, dic del món. I això fa que a l'hora d'arribar a pactes contractuals, d'arribar a Enterprise Agreement, siguin un agent que aquests mecanismes interns els tenen molt trillats, molt treballats, saben com fer.
I així i tot encara patiran una miqueta, perquè hi ha molts de Windows NTs pel món, encara hi ha Windows 7 pels sistemes, mons, i que hauran de suportar-ho, i tot això s'anirà morint mica en mica, i ho hauran de seguir aguantant. Però d'alguna manera s'han apartat de la posició aquesta de l'asa dels cops, fins i tot no perseguint coses com, per exemple, aquella Surface enorme que era com un iMac tombat, que és una màquina fantàstica d'allò.
Hi havia una Surface que era com tres finestres que tens aquí.
Saps? Sí, la Surface aquesta immensa i tal, i allò, els dissenyors gràfics, allò, es fotien palles amb allò.
Sí.
Però no ho han perseguit, no ho han empenyat, no és el nostre, els enginyers que haurien d'estar desenvolupant això i tot aquest tipus de coses, no volem dedicar-nos a aquest esforç, i han podat molt bé la seva d'això.
Jo crec que sí, ho estan fent bastant bé. A veure, audiència, m'ho seguis. Ara ja acabem aquesta primera part del programa i anem a la lo que és la secció de la comunitat, que no hi ha moltes notícies, però la ficarem. Primera, bueno, ara us expliquem coses en aquella secció. De tot allò que hem fet, avui he fet una bona reflexió de com estem.
Escolta, que hi ha dues coses que em dediquen un dia encara.
Sí, una ho tinc apuntat a les propostes, però ho pots dir-ho abans.
Hi ha dues coses. Una és, l'Elon Musk portarà amb un japonès punky.
No, i aquest japonès punky portarà a no sé quants artistes,
o sigui, a la lluna a fotre el ganso, que a més és en la roda de premsa l'Elon Musk anava dient, aquest senyor ja sap que es pot matar, o sigui, nosaltres el portem,
i a qui convidi aquest senyor també,
I, escolta, això és perillós,
ell paga el seu viatge de 8 o 9 persones, són 10 persones,
una pasta tremenda,
però no són científics, són artistes,
sí, se'n van a pintar i a fer coses a la lluna
i performance,
i a fer performance i tal, a la lluna en baixa gravetat i a follar i el que sigui. És un tio que havia sigut un
japonès punky.
Havia tingut una banda de... És milionari, és multimilionari de l'hòstia que t'hi cagues, o sigui, és milionari, o sigui, al costat de l'Elon Musk aquest és milionari, amb el qual és molt milionari.
Bueno, és un Elon Musk japonès, no?
És molt milionari, però abans havia tingut una banda de punk rock, i a més amb èxit, o sigui, el punk rock japonès ha de ser una cosa molt heavy, molt heavy. I després l'altre és que també els japonesos, seguim amb els japonesos, és que han agafat i han fet aterrar un robotet en un asteroide. O sigui, aquí ja fa uns quants anys que estic parlant de mineria d'asteroides. En aquest cas ja no estic parlant de Planetary Resources, que són els que lloguen temps de Hubble per agafar i catalogar la base d'asteroides i passar-los per espectròmetres de masses i aquest tipus de coses, i estan dissenyant coses. No. Aquests ja directament ja han anat, han aterrat el robotet en allà. O sigui que compte, clar, perquè evidentment els japonesos mines no en tenen, si han de fer mineria ha de ser d'asteroides. Llavors dius, poca broma, que lo de la mineria d'asteroides és una cosa que ja la tenim a sobre, i que en els propers anys canviarà la situació econòmica, sobretot amb respecte a certs materials o els materials que es posen en òrbita. Perquè el que podem tenir és que tindre factories en òrbita, perquè és molt més barat agafar i anar a buscar matèries primes el cinturó d'asteroides, posar-los en òrbita i manufacturar-les, ja sigui amb impressores 3D o el que sigui, allà dalt.
O tractar-les.
I l'altre és, sobretot, algun tipus d'aquestes coses que són terres rares, que són ultravaluoses en aquí i que, sobretot, a certs llocs d'Àfrica es fan aquesta mineria tan poc ètica, és dir, deixeu-vos d'hòsties. O sigui, hi ha un asteroide que tenen catalogat, que ja saben a on està, que hi ha com 10 vegades tot el platí i l'iridi que s'ha minat mai a la Terra en tota la història de la humanitat, amb la qual dius segurament canviaran una mica les coses. És un d'aquests elements interessants que dius, ostres.
Doncs abans de passar a la secció de contacte i en relació també al que hem explicat a la primera part del programa d'avui, us heu plantejat això que us hem dit avui? Esteu canviant de comportament respecte...
Esteu minant asteroides?
Esteu minant asteroides, no.
Esteu fumant porros com a Elon Musk?
Com a Elon Musk? O heu tocat amb una banda de punk i rock i us heu vestit de japonesa, de geisha? No, doncs...
Ei, tocar punk i vestit de geisha pot estar molt bé.
Sí. Doncs,
jo ja t'imagino tu, vestit de geisha, tocant a punk i jo deixo la guitarra.
Sí, sí, amb espels, no? Sí. Bueno, doncs, feu-nos les reflexions i feu-nos-les a Telegram. Som una comunitat que estem molt actius, xerrem molt
i moltes tonteries.
Tonteries, però també hi ha coses interessants i quan algú descobreix alguna cosa en seguida la comparteix a la comunitat.
Sí.
Val a dir que també és cert que nosaltres no estem explotant molt el compte de Twitter, el fem servir per difondre quan
sí,
surt el programa
tant,
i tal, però el diàleg l'estem tenint a Telegram.
El que sí que també, si tuitegen que ens estan escoltant o el que sigui, també va bé perquè hi ha gent que ens descobreix.
Que es descobreix, sí.
L'estar a Twitter és una descoberta. Telegram a Twitter no hem marxat encara, és curiós.
No han marxat.
A més, jo crec que ha millorat la cosa a Twitter. Està com... En el moment que saps ignorar i bloquejar segons qui, i ja està.
De Twitter, jo crec que un dia n'hauríem de parlar amb algú que coneix una mica les interioritats de Twitter. Vale? Twitter, a part...
O Twitter, parlar amb el mestre de Twitter, que és Enganyet.
Atenció a Twitter, perquè són com dos cercs. Sí, Enganyet vindrà, a les properes setmanes.
Enganyet té un... jo crec que ha descobert un gènere propi de Twitter, té un estil propi de Twitter.
Recordeu que quan entrem a Twitter entrem en dos mons. El món del Twitter, global, sí. Però compte que nosaltres estem filtrats per Twitter Espanya.
Sí, 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 sí. Però ara es pot agafar i eliminar...
Twitter Espanya... No.
Es pot eliminar...
Però les denúncies van a Twitter Espanya, els tancaments ho decideix Twitter Espanya...
Ah...
I aquests senyors... són una mica
poc fatxilles, simpàtic, és una mica poc simpàtic,
Ahí lo dejo, Ahí lo dejo. Anem a la secció de contacte.
Ai...
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé, macos, això és el que sempre diem de la comunitat. Una reflexió avui. Cada cop, és un contagotes, perquè no és que hi hagi un boom una setmana, però van caient. Estem ja al camí de 300 subscriptors a la newsletter. Recordeu que la newsletter és una altra forma per rebre l'àudio del darrer programa i després perquè a la newsletter a sota teniu 4 recomanacions d'articles, molts d'ells són d'electrònica, però no sempre, de tant en tant hi ha alguna surprise, i són articles que vosaltres heu comprat amb l'enllaç d'afiliats de Mossega la Poma, que és un dels canals de finançament, juntament amb Patreon, que us podeu patrocinar, i ja sabeu que són aquests dos. Ho tinc apuntat per dir-ho a les propostes mosseguis, però crec que ho hauríem de dir ja, que hi ha una trobada de Z-Testers, hi ha un Z-Evento.
Sí.
I, per favor, digues a on, lloc, dia, hora, què s'ha de fer?
A veure, serà aquest dissabte...
Dia 29.
És dissabte, dia 29, és el de matí.
De 10 a 2.
De 10 a 2, i després ens anirem a dinar a alguna banda. Això ho tenen resolt doncs, la Tira i la Carral Blau i el nostre amic Miquel Gavarró, que té el podcast Visuricata.
Que estarem... han fet una feina excel·lent organitzant-ho tot, pobres.
Exacte. Hi han places, hi han places perquè ens hem despertat tard i d'això, però si voleu agafar i trobar vos pues, amb gent, jo què sé, com en Tomàs Mercenaris, en Carles Cany, en Dani Amo, un servidor, en Miquel Gavarró,
sí,
és molta gent de la comunitat.
És un Z-evento, per tant, l'essència serà Z-testers.
Sí, vale? Parlem dels coses de Z-testers,
però si algú aquell dissabte té lliure i encara que vingui de Mossega la Poma ens vol trobar, doncs hi serem allà també.
Són tota la gent de Mossega la Poma.
A on és?
Que benvinguda. És a prop de les Drassanes. Llavors, si voleu, si esteu interessats, aneu a ztesters.com/evento. Vale, si aneu a ztesters.com/evento i allà hi ha la informació. És com que hem tingut que agafar i llogar un local i aquest tipus de coses, i em sembla que hi haurà pica-pica, doncs pues llavors ens demanem que paguin, no sé si és una quantitat simbòlica.
I sobretot que registrin, perquè com la gent ha de cuinar...
S'ha de registrar i pagar, s'ha de fer una transferència per PayPal, sé que són de 20 euros, no me'n recordo exactament, mireu a ztesters.com/evento.
Jo no l'he fet encara.
Tu no estàs inscrit? Jo tampoc.
Jo no m'haig de mirar-ho perquè sóc un desastre.
Si no ens inscrivim nosaltres mateixos, qui
s'inscriurà?
Qui s'inscriurà? Mare meva, doncs vinga, bueno. Doncs correm, fem-ho tots i ens veiem el dissabte
en el Z-evento. En el
Z-evento. O sigui que hi ha això. I el diumenge et diuen també de fer una trobada sobretot a la gent que ve de fora, però també els d'aquí. La idea és fer una trobada a Platja la Barceloneta i el Dani Amo vol organitzar de 3 curses separades perquè està així de grillat, una de 2 quilòmetres i mig, una de 5 quilòmetres i una de 10 quilòmetres i unes birres a la platja.
Ah, o sigui que, jo m'apunto a les birres.
Jo estic amb això.
Bici no, és de córrer, eh?
És de córrer. Però a veure, el ritme que va en Dani, jo estic pensant de portar-me els patins i patint al costat d'en Dani.
I encara guanyaria.
Bueno, el tema és lligar-li una corda,
sí,
i que t'arrossegui.
Descalç.
En
Dani Amo és un espècimen estrany, és com un maçai.
És un bitxo estrany.
És un maçai de Badalona, no?
Corre amb allò que se'n diu calçat minimalista, corre amb unes sandàlies que són completament planes, amb una sola vibra que sembla que s'agafa fantàstic, amb un parell de tiretes que sembla això és un legionari, que sembla...
Són, un maçai.
Són tiretes
un maçai.
Com un maçai i corre curses de 40, 50 quilòmetres i
60.
Tal, amb aquella merda, està com una cabra.
Sí, sí, és un maçai. Vale, doncs això aquest dissabte dia 29 i ara sí que anem a la segona part de Mossega la Poma.
Bé, doncs ara des de l'estudi 1 aquí tenim, ara si materialitza't, Miquel Àngel Cabrera.
Ei, hola.
Hola, senyor Magma, que tenim la teva secció que hem de fer perquè hem dit
perquè
no pot
promesa.
Ser dir que farem una secció i només la fem una setmana. Hem de ser una mica coherents, no massa, però una mica sí, carai.
Doncs està bé, perquè aquesta setmana aprofitarem per fer una mica de correcció de la setmana passada, perquè era una cosa molt nova, que és allò que vam dir de fer l'escolta activa amb els AirPods.
Sí.
En els documents que hi havia d'Apple, doncs resulta que a última hora es van modificar i ara és hi ha una manera molt més fàcil de fer-la, que és doncs, des de la pantalla de configuració del centre de control.
En el centre de control, sí.
I podem afegir un nou widget o un nou botó que es diu Audición.
Ah, Audición.
Vale, que això, aviam, ho fem ara mateix.
Com es fa això? General. Centre de control, sí. Personalitzar els controls.
Ah, exacte.
Mida el text, drecera, accés guiat... Audició, sí.
Hi ha un que es diu Audició. Doncs és tan sols posar aquesta icona, l'afegeixes...
Sí, i llavors quan tinc allò de l'audició que hi ha una orella...
Exacte, només t'has de posar els AirPods i ja funciona tot. Ja funciona allò de l'escolta
activa. O sigui que jo puc tindre el telèfon i llavors...
Pots posar el telèfon en el lloc on vulguis escoltar-ho més... O sigui, és un lloc que està lluny, jo què sé, la tele, o una persona que està fent una conferència i està a uns metres, no?
O sigui,
no?
Que aquí pot haver unes píroles tremendes. Si tu estàs amb una despatx, ha d'haver-hi una exclusió que tu vols saber i tu estàs al despatx del costat i hi ha cobertura Bluetooth, deixes l'iPhone allà a sota
I amb aquest widget ja està, no... Sí, sí, ho escolto, pots escoltar tot. Perquè, a més, s'escolta una mica amplificat, no? Perquè el micròfon és direccional.
O sigui, tu agafes, fots l'iPhone allà i tu te'n vas i...
I ho pots saber, tot el que parlin.
Hosti, tu, això és la tienda de l'espia per a tu Apple, eh?
Sí, sí.
Tu és la conya. Vale, què més tens?
Doncs
coses.
Tenim una altra correcció, que és que la setmana passada vam parlar de tot el tema aquest dels passwords, no? Doncs que ara et diu els que tens repetits, tot allò. I el Tomàs, me'n recordo que em va fer una pregunta, que era si amb el tema de l'autofill, és a dir, que et posi l'usuari i el password en un...
L'autoomplenar.
Sí,
autofill, sí, sí, autofill, sí, sí.
En els llocs webs i en les aplicacions, me'n recordo que em va preguntar, hòstia, els que tenim one password? Pues jo li vaig dir no. Doncs,
ens fotem?
Doncs sí, perquè avui ho he estat provant amb un company que té one password.
Ah, jo tinc one password.
Doncs és curiós, perquè és un menú nou que ha sortit a iOS 12, que jo em vaig estranyar quan el vaig veure.
I on
però
està
com...
això? On està això?
Això està a general.
A general? Sí, ajustes. Això m'interessa molt, eh?
Sí, això són els ajustos, settings, ajustes, ajustaments,
sí, sí. A veure,
com ho tingueu.
En català us ho dic, general...
No, però l'aplicació com es diu en català? Ajustaments...
configuració.
Està, vale.
És a configuració i on tinc que a general.
Ens anem a general. No, perdó, hem d'anar.
És molt radiofònic això.
Sí, un moment. Ai, no ho trobo. Aquí, no, a general no, hem d'anar a contrasenyes i comptes, que està una mica més a sota de general.
A veure.
Tenim Siri, Touch ID...
Contrasenyes i comptes, això és nou! Hosti, sí.
Exacte.
A sota del wallet hi ha Apple Pay, contrasenyes i comptes.
Vale, això aquí... un cop hem entrat a contrasenyes i comptes, tenim contrasenyes de webs i aplicacions.
Sí.
I de sota tenim autorrellenar contrasenyes.
Sí.
Doncs aquí dins tu com ho tens? A veure, tu que
jo
tens
tinc...
el one password, et surt com per anar dins, per entrar dins, o et surt
no,
com a mi?
Et surt com a tu. Tinc a posar, a activar o desactivar, a no ser que pugui afegir el... Afegir compte...
Doncs en el meu amic li sortia aquí per entrar amb el one password. Alguna
no
cosa hi
deu
haver.
A no ser que jo tingui que actualitzar el one password...
Ah, podria ser que no el tinguessis.
Potser tinc que actualitzar el one password per iOS 12. Això,
podria ser.
Això potser és una de les... Potser és això, eh?
Perquè l'altre que he vist és que... A dins
sí,
de...
a veure, jo tinc ara 28 aplicacions que s'han d'actualitzar i la primera és la de One Password. Espero que l'estic actualitzant a veure si això serveix d'alguna
cosa. Doncs, bueno, això sí que ho he comprovat amb aquest company que funciona. És a dir, que quan tu te'n vas a una aplicació o en un lloc web on aquesta contrasenya no hi és en l'iCloud...
Vale.
El sistema veu que tens instal·lat One Password o LastPass
i te la busca de les...
i et posa un botonet que és una clau.
Ah,
llavors allà...
Un momentet, jo tinc el One Password per aquí, ara l'he actualitzat, l'activo...
I has actualitzat tan ràpid?
Sí, perquè... Sí, mira, quan entres en el d'allò, ja t'ho diu, quan entres a One Password... Si instal·les l'aplicació de One Password, ja quan entres amb la versió actualitzada,
ah,
ja et diu...
T'ho diu com una novetat,
sí,
no?
Sí, 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 sí. Diu que has d'anar i que has d'anar a posar això d'allò i que ara suposo que em surt quan torni a entrar a Autolló i el One Password. Sí, sí, sí. I ara em fa posar el ditet i a l'autocopi, sí, sí, enable, permetre, sí, 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 sí. Ok, sí, sí, ja està, ja ho tinc muntat.
Ja et surt, oi, a sota? Doncs, clar, aquest menú a mi em surt sense res, perquè jo no tinc instal·lat el One Password.
Doncs si tens el One Password, però ja tu, quan actualitzes la versió d'iOS 12, i el One Password t'ho agafa i t'ho foten aquí.
Doncs, és a dir, tot aquest tema de l'autofill, doncs ara també funciona amb aplicacions
de tercers. Aquesta sí, mira, ja està, ja l'estic fent servir, i segur que el senyor Manzanares això li encantarà, eh?
I llavors l'altre, avui que estrenem el dia amb Mojave...
Sí, 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 el tinc descarregat però no l'he instal·lat.
No, encara no.
L'he descarregat i prou.
Doncs ara està molt bé perquè des del Quick Look, què és Quick Look? És quan
és l'aplicació de previsualització des del Finder.
Ah, exacte, eh? Quan estàs visualitzant arxius des del Finder i apretes la tecla de l'espai o el botó de Quick Look, que és un ull.
Molt bé.
Doncs,
pots editar.
No, això pots editar, però hi ha un botó que es diu retallar, recortar. I està molt bé perquè des d'aquí...
Pots fer copy-paste?
No, encara millor. Pots editar àudio o vídeo a nivell de retallar, és a dir, que pots retallar per una banda, o el pots acortar, o el pots fer més llarg, tant en àudio com en vídeo. Això abans havies de...
d'anar al QuickTime
i tal... Doncs això ara des del Finder, sense obrir cap aplicació, doncs, també pots fer-ho. És una manera molt ràpida de fer alguns pinitos ràpids, no?
Es deia avui en Ganyet que necessitem el mode dark i ho sabem, el mode dark, perquè clar,
hi ha gent que s'està queixant, del mode dark.
Deixa't estar, si tu poses el mode dark la gent sap que ja tens Mojave i que estàs a l'última i ets cool. Si no el tens en mode dark, doncs no estàs a l'última i no
em pensava que amb el fons de pantalla n'hi havia prou, ja.
No, perquè et pots baixar al fons de pantalla i tenir un Tiger o un Leopard i...
És veritat, és veritat.
No, has de tenir el mode dark, si no, no moles. Si no, no moles. És jo què sé, és com tindre l'iOS encara amb una versió escomòrfica.
Sí, hòstia, és curiós, quan veus un d'aquests. Es veuen pocs.
No és el mateix, no ho sé. I tenim alguna altra cosa?
No, per avui no.
T'ha patat alguna cosa sobre el...
No, perquè amb el meu ordinador de producció encara no ho he fet.
L'ordinador de producció encara
no ho he fet amb un de proves.
Jo el tinc descarregat i el que faré serà produir aquest programa, perquè l'estem gravant al meu ordinador, perquè em gravarà primer l'estudi 2, després l'estudi 1, l'enviaré en Tomàs perquè publiqui i llavors ja farem el salto al vacío.
O sigui, un cop publicat aquest programa faràs el salt.
Ja me'n vaig a Mojave, ja així com un home de veritat.
Però amb una còpia abans, o no?
No.
Sense còpia.
No, perquè jo tot ho tinc al cloud.
Ah, tot està al núvol.
Tot està al núvol. Si a l'ordinador aquest li cau un llamp o jo què sé, o per culpa d'un llamp hi ha una descàrrega i me'l crema, escolta, està tot al núvol i a cagar a la platja. De fet, està al núvol per duplicat. Està per iCloud i està per Dropbox, o sigui que...
Doble...
Sí, així estic més espiat, estat.
Bueno,
no,
doncs a veure.
Bé, no sé si havíem de fer propostes mossegues. De fet, ja hem proposat, recordeu que aquest dissabte fem el Zetavento, entreu a zetatesters.com/evento i allà hi ha la informació sobre l'esdeveniment. Ens ho passarem molt bé, veurem cerveses.
El dia 29 era, no?
Jo portaré madalenes, o sigui, què més voleu? I ja està, i... Ja està, tu, aquesta és la proposta. Sabem que en Ciner està encara sencer, que no se l'han portat cap
important
cap
saber-ho,
sí. I més enllà d'això, doncs que sapigueu que Google ens espia. Fins la setmana que ve.
Adeu.